Territori Penedès.
El 1876, un grup de vilafranquins i penedesencs van crear el Centre Artístic del Penedès, l'Agrícol, que va ser pioner en l'associacionisme civil català. Va ser la primera entitat que agrupava grans propietaris rurals a Catalunya, sent clau en el desenvolupament agrari i vitivinícola de la comarca, i al mateix temps marcant una línia d'organització de la societat civil en la Catalunya contemporània. L'edifici de l'Agrícol, construït el 1892 i situat al vell mig de la Rambla de la Nostra Senyora de Vilafranca del Penedès, és una obra eclèctica, amb reminiscències de les construccions agrícoles de fusta i aplacats de ceràmica projectat per l'arquitecte August Font i Carreras sota la presidència de Joan Alcover, catalogat com a bé cultural d'interès local. Des dels seus inicis, l'Agrícol ha estat una de les associacions cíviques i culturals privades més dinàmiques i influents de Vilafranca i del Penedès. L'any 1881 va crear el primer museu de Vilafranca. El 1901 va organitzar la primera exposició comarcal. També va ser clau en la creació de l'estació enològica. L'any 1936, l'Agrícol va ser la seu del Comitè Revolucionari i de l'Ateneu Popular del Penedès. I el 1948 acollia els primers assaigs dels castellers de Vilafranca. Ha estat, en definitiva, espai d'acollida d'altres entitats, associacions i d'activitats especialment artístiques i culturals. La seva vinculació amb les arts i amb el món del vi el converteixen en un espai per al diàleg, la sociabilitat, la gastronomia i la difusió de les cultures del vi. En l'actualitat, compta amb 4 seccions. Aquest 2026 se celebren els seus 150 anys de vida i l'Agrícol continua caminant.
Territori Penedès.
Hola, em dic Joan Cuscó i sóc l'actual president del Centre Artístic Penedès, l'Agrícol. Els orígens de l'Agrícol són el 1876, que és quan una sèrie de propietaris vinícoles pensen que hi ha una sèrie d'interessos que s'han de defensar en comú i, per tant, que han de crear una entitat que sigui capaç de defensar aquests interessos per millorar el món del vi i de la vinya. Pensem en la filoxera, pensem en els canvis que hi ha en el moment econòmics i, per tant, en les lluites rabassaires, que també hi eren, i en aquest sentit decideixen que això s'ha de fer i seria la primera entitat privada que neix per defensar interessos privats a tot Catalunya. Després n'hi va haver més, no? Hi havia els atreus populars, hi ha obrers, n'hi havia d'altres, però, en canvi, en aquest sector no es havien ajuntat mai, que ja sabem que és una cosa difícil, i sí que decideixen fer-ho, segurament perquè les circumstàncies eren molt, molt nefastes en aquell moment, i això porta, doncs, a fer això i a començar a acollir també entitats. A la Vilafranca d'aquell moment hi havia ja algunes entitats, però segurament la més potent privada era el casino, que bàsicament havia aglutinat ja en aquell moment les dues entitats anteriors, que eren els industrials i el món del comerç. I no n'hi havia pràcticament cap més d'important. Sí que hi havia altres entitats culturals, eh? Després aniran naixent d'altres. L'Agrícol serà la segona, el 76, després sortirà l'Ateneu Obrer, el 85, que ja no existeix, que és el carrer Ateneu, actualment, allà estava, i després l'última és el Casal, no? I en aquest sentit sí que estava una mica distribuït per sectors socials, que era una cosa molt de l'època. Malgrat tot, sí que sabem que quan feien actes uns i els altres hi solien anar les juntes a una i a l'altra. És a dir, que en aquest sentit els obrers solien participar d'actes de l'Agrícol i la gent de l'Agrícol anava a actes de l'Ateneu Obrer. Val? Per tant, no hi havia una certa mala relació, tot i que després hi hauria èpoques més conflictives, no? Però en aquells moments de finals del segle XIX sembla que hi havia bastanta convivència, tot i que cadascú feia les seves activitats en el seu àmbit i tothom tenia molt clar que pertanyia a una classe social diferent. Sí, l'entitat ha tingut dos noms, bàsicament. És coneguda popularment per l'Agrícol, que és el que nosaltres vam potenciar quan vam començar a entrar-hi perquè ens semblava que era una manera de reivindicar el nom que deia la gent, és mal dit, perquè hauria de ser l'Agrícola, correctament, però com que la gent del carrer deia l'Agrícola, doncs nosaltres ens va semblar mantenir aquest nom perquè és el més conegut a Vilafranca, perquè la nostra intenció era obrir-nos una miqueta i, per tant, que és el que hem anat fent aquests últims anys, i ens va semblar que aquest seria el nom que potenciaríem, no? Però el nom oficial actual és Centre Artístic del Penedès l'Agrícola, que és el nom que agafa l'any 90, però anteriorment ja era Centre Artístic Penedès, des dels anys 30 del segle XX, i el primer nom és Centre Agrícola Penedès. I el que van fer la Segona República és mantenir les lletres inicials, CAP, CAP, perquè eren les que eren a la façana i les que estaven a tot arreu, i ho van canviar. En lloc de Centre Agrícola Penedès van dir Centre Artístic Penedès. I aleshores va canviar, evidentment, la Segona República canvia ja molt l'activitat, tot i que també ja a principis del segle XX ja comença a ser més cultural, però és evident que la Segona República és un moment en què moltes conferències, cursos, activitats, i per tant agafa més ja la vessant cultural. Bueno, de fites n'hi ha diverses. Per exemple, el principal diari que tenim avui per conèixer la història de Vilafranca des del XIX fins a principis del segle XX és l'Abriego, que és la revista pròpia de l'Agrícola i que era la revista més important i amb més continuïtat que hem tingut a Vilafranca. Per tant, en aquest sentit, no, una de les revistes més importants que hem tingut l'hem fet a nosaltres, o la nostra entitat, nosaltres no hi érem. L'altra va ser, evidentment, portar a Vilafranca l'estacionològica, l'actual Incavi, que el tenim aquí, i és evident que fer-lo venir aquí va ser una lluita en aquest sentit. Començar el que hauria sigut un primer museu del vi, i per tant, que avui en dia en tenim un, i de fet és el primer de l'estat espanyol que tenim, doncs evident que hi havia unes inquietuds prèvies, no?, de que això havia d'existir i havia de sentir. També l'estacionològic, les probiometries que aprenem avui en dia, també hi havia un laboratori en aquest sentit per fer tots aquests treballs, no? Després són coses que han anat quedant. I la resta de fites, jo penso que són més culturals, no? És a dir, d'anar portant vida social i cultural durant molts anys social i avui en dia possiblement més cultural. Jo estem contents que l'any són unes 10.500 persones que passen per l'edifici, vol dir que són gent que es forma en música, en escacs o que ve activitats literàries i, per tant, aconseguir que hi hagi 10.500 persones que passin per les nostres instal·lacions i les nostres activitats, a part dels socis, evidentment, doncs és, penso, una aportació a la vida social i cultural. L'edifici actual que tenim nosaltres és del 1892, d'estil historicista, que és el que es portava en aquells moments, de l'August Font, que és el mateix que va restaurar Santa Maria i li va donar l'aspecte actual, i el creen al cap d'uns anys. El 76, 1876, no tenien edifici propi, vivien d'edificis que hi havia a Vilafranca. És evident que hi ha un moment que necessiten seu pròpia i en aquest moment decideixen fer aquest edifici en aquesta banda de la Rambla, que estava poc edificada, que a més era propietat del president, del senyor Cuber, que és el que porta el nom al passatge, per tant suposo que va ficar facilitats en aquest sentit, i decideixen fer un edifici social que tingués la banda davant, que és la que actualment coneixen la gent, doncs, sales, on te feia la biblioteca, les sales de joc, les cuines, el laboratori, totes aquestes parts estaven a davant, i la part de darrere, que era el teatre, no? Que després la gent més jove ha conegut com el Cinema Victòria, com la Sala Pas de Vall, o com doncs, aquell edifici que actualment és un bloc de pisos socials, era el teatre, no? I per tant tenia aquestes dues vesants per donar tota l'activitat, tant el que era vida més social i cultural i el que era activitat més pròpia del món del vi, del món vitícola, i d'acollir entitats, perquè és una cosa que fem ara, però que ja feien aleshores, i per exemple el Centre Catalanista, que és el primer que es crea a Vilafranca, no tenia seu, i la seu serà a l'Agrícola. I d'aquest Centre Catalanista sortirà el primer regidor nacional lista que va a Madrid, que és pel Penedès, no? I per tant, també en aquest sentit, no, aquesta activitat política ha estat molts anys vinculada a l'Agrícola, de fet, quasi tots els presidents han sigut alcaldes durant molts anys i per tant la implicació amb la vida política de Vilafranca també ha estat molt vinculada durant uns períodes des del XIX fins a la República, no? I també amb el catalanisme. Per tant, hem tingut unes vessants diferents i l'edifici ha servit per acollir entitats diverses vinculades habitualment a l'activitat pròpia i per fer l'activitat social, que era el que la gent veia, no? Que eren els balls de societat, que és el que més es veia. L'edifici actual ha tingut moltes vicissituds. D'entrada el van incendiar el 37, per dir que, per tant, ha canviat moltíssim en molts anys. També ha canviat el projecte inicial del que es va fer finalment. I actualment té dues grans parts, no? Si ens el mirem de davant a darrere, doncs la part de darrere que dona al carrer del Casal o a la pista del Casal són uns pisos socials, que els pisos socials es van construir conjuntament amb l'Ajuntament i la part baixa segueix sent nostra, la part de baix, que actualment la té en ús l'Ajuntament, però és una gran sala que de moment la tenim cedida, llogada a l'Ajuntament per poder finançar la part de les obres de la primera època. I, per tant, aquesta part no la fem servir i aleshores el que vam fer és adequar tota la part de davant amb aquests diners per tenir els mateixos metres quadrats que havien tingut antigament. I, per tant, abans hi havia dues plantes i actualment en tenim tres, bueno, planta baixa i dues, abans era una, planta baixa i planta, i llavors la sala del mig, allò petit, que és on la gent coneix com a sala Tastavins, que és on es fan més actes, l'actual sala Sara Kitchener, no? Allò era el jardí, i doncs ja fa molts anys es va transformar en sala. I per tant aquesta és una de les sales que segurament la gent més ha vist entrant pel passatge del casal. La part de darrere no s'hi pot accedir perquè són dependències municipals. La part del mig sí, que tindrem una porta que podem accedir a la sala d'actes, que és la que més es fa servir i la que ens serveix més per obrir de cara al públic. Si entrem per l'altra porta del carrer Casal, que és la que dona més al costat de la Rambla, doncs entrem a la planta baixa directament primer, en la qual hi ha bàsicament tot el que fan servir els socis. La sala de davant, que dona la Rambla, i una sala petita al costat, que són per activitat social i on es troben la gent més gran per jugar, per parlar, per fer el cafè. Tenim aquestes dues sales que es fan servir bàsicament per activitat social. Hi ha un petit jardí al mig. Després tenim la cuina. La cuina, sobretot, és oberta pels socis i pels clubs gastronòmics que tenim, no?, que fan les seves activitats. I l'antiga sala de billar, que actualment és una sala per poder menjar o per reunir-te, i que també la utilitza la Societat Coral del Penedès. És a dir, que la compartim en ells en aquesta sala, no? I aleshores pujaríem... L'edifici és molt simètric, de davant a darrere i de dalt a baix. I per tant, a dalt tenim les mateixes sales, idèntiques a baix. Els usos són diferents. Per exemple, hi ha el Club d'Escacs, a les dues sales de davant, i a l'altra sala de davant hi tenim llogat a la Fundació Futura Penedès i el Club Rotari. D'acord? Tenim ara les tres sales de darrere, actualment buides, són de la Junta, i són les que estem replantejant en les obres que estem fent ara, què hi farem, perquè les teníem llogades a la Fundació Fèlix Mestres, Antoni Fèlix Mestres Gené, que ja doncs, ho va deixar, i aleshores són les que estem adequant i són les que intentarem que durant aquest centenari puguem adequar-hi noves activitats, que tenim pensades algunes quantes, i ara ja les tenim netes, tenim els mobles antics recuperats, i ara ja les estem pensant quines dues o tres coses tenim al cap podrem acabar tirant endavant finalment. I a dalt de tot, que és on antigament hi havia un terrat, que encara hi és, i aleshores hi havia com on vivia la consergeria. Hi havia les gallines, la consergeria, no? Tot l'espai aquest era dalt de tot, això encara ho vam veure nosaltres, i eren les golfes, cuina, els pisos, les habitacions de la gent que feia la consergeria, no? De la Llúcia, que és l'última que hi va haver. I aleshores això sí que era una escala interior, eren uns espais poc accessibles, i el que vam fer és pujar l'escala central amunt, i avui en dia és la segona planta, on hi ha les aules de música, bàsicament, i dues aules que són polivalents, que s'han fet servir per fer gimnàsia alguns dels socis, fan servir també música, o a vegades per fer el campionat d'escacs. Per tant, hi ha tres aules de música i dues que són més polivalents a dalt de tot, sota terrat. Que tinguin nom, no? Tenim tres grans seccions, per dir-ho així, no? Tenim el Club Apicius, que són els que es dediquen a fer trobades gastronòmiques, esmorzars, dinars, sopars, i que cuinen i que fan experiments amb cuina i que es troben per fer bàsicament això, a part d'altres coses. Després tenim la secció de música, en aquest sentit, es dedica a fer conferències, que és una cosa que no existia, de parlar de música, no només d'escoltar música, sinó de parlar de música. I després hi ha la secció literària, no?, que es dedica a muntar actes literaris, ja ho diu, de filosofia i de literatura, en aquest sentit, no? Aleshores, entitats més pròpies perquè formen dels socis, doncs seria l'Orquestra de Cambra, Arts i So, no?, que s'ha generat i que és formada per socis. Després tenim l'educació de musical de nens de 0 a 3 anys, que es fa dos dies a la setmana. Tenim, evidentment, l'activitat social pròpia de la gent més gran, que es dediquen a fer campionats de cartes i aquestes coses. I aquests serien com els grans nuclis de l'activitat. Després acollim entitats de fora, no? Ja n'he dit dues, en sembla els Rotaris, la Fundació Futura Local, el Club d'Escacs Vilafranca, Swing Penedès, doncs que és la Universitat Coral del Penedès, que són entitats de fora que nosaltres els hi cedim espais, determinats moments, horaris, etc. I aleshores també a l'Aula de Sons, que fan classes de música a dalt de tot, no? Per tant, aquestes són les altres entitats que també tenen l'activitat centrada en nosaltres. Alguns d'ells són socis, alguns no, però en tot cas són entitats constituïdes en si mateixes.
Bon dia, sóc Anna Ruiz Mestres, sóc coordinadora de la secció literària de l'Agrícol, però en aquest moment tinc un substitut genial, que és el Miquel Cartró, i ell, a partir d'aquest moment, es farà càrrec de la coordinació de la secció literària. Com a secció literària, fa 28 anys que existim, però no de l'Agrícol. Uns quants anys vam estar a l'Institut d'Estudis Penedesencs i en allà vam fer una tasca d'expansió de la literatura catalana i de la llengua a tot el que entendríem com, com aquest gran Penedès Garraf, i també vam intentar tenir molt presents els estudiants dels instituts. Va arribar un moment que els interessos de l'Institut d'Estudis Penedesencs eren més històrics que literaris i vam dimitir. I ens van venir a buscar al cap de poc temps la nova junta de l'Agrícol, que eren joves flamants amb ganes de fer feines. I des de llavors que estem allà. Què pretenem? Pretenem ajudar la literatura catalana i la llengua, donat que sempre acabem estant a precari, de vegades perseguits, de vegades bandejats. Aquest seria l'objectiu. Al voltant d'això s'han fet conferències, s'han portat professorat d'universitats, del que sigui, però també tenim una altra fita, que és donar un cop de mà als escriptors que comencen. I llavors, a l'Agrícol, doncs, la gent que no té un espai per presentar un llibre, doncs sempre els hem acollit, i doncs després hi ha gent que ha seguit i ha triomfat i li ha anat molt bé. Però és la suma de projectar la literatura d'aquest país i també doncs recolzar els escriptors que comences. I per descomptat, sempre que hem pogut, hem portat escriptors de primera línia, doncs perquè també els escriptors consolidats hi han de ser. Aquesta seria una mica la feina que hem fet durant 28 anys, una feina de pedra picada, que potser no llueix, però que és el nostre gra de sorra per aquest país que estimem tant.
Actualment la massa social està entre 100-150 socis. Nosaltres sempre hem dit que un número bo seria 200 des que vam entrar. L'hem rejuvenit, però ara tocaria. Una de les intencions dels 150 anys és tornar a rejuvenir, que entri una nova tongada de gent. Ja sabem que la gent més jove avui en dia és molt difícil per molts motius socials, econòmics i també d'activitats que fan, però bé, hem tingut gent que ha vingut a fer jocs de rol, és a dir, que per tant, en aquest sentit poden fer moltes coses i per tant també no ens hi tanquem a que puguin venir a fer activitats molt diverses, no? Però ja entenem que gent molt jove no entrarà, però sí que és evident que necessitem que entrin els de darrere nostre, els que estan, no? Els més joves que estan darrere nostre han de... És un dels motius, i a veure si amb això podem arribar als 200 socis en aquests 150 anys, no? I funciona bé, és a dir, en aquest sentit tenim... No estem malament, ni econòmicament, ni en capacitat de l'edifici. Hem de pensar que amb tot el que acollim, doncs actualment l'edifici són, això que et deia abans, 10.500 persones, i per tant, a l'any és molta gent. I malgrat tot, no... Estem plens... Amb els espais nous ho estarem una miqueta més. També esperem que els espais nous puguin servir. Hi ha una idea que és el coworking per gent jove, per exemple, les residències, que ja hem tingut també. I, per tant, entre els espais nous que acabarem de recuperar i les activitats que es puguin veure, esperem que algú li interessi i vegi, ah, jo puc fer servir per això, o puc fer servir per fer un club gastronòmic, que tens al centre de Vilafranca i que et surt molt bé. I, per tant, esperem que la gent vegi aquest any fer això. I... No estem saturats del tot encara, estem bé perquè tenim un horari de tarda, bàsicament, que és de migdia, després de dinar fins al vespre, fins a les 9. Hi ha alguna activitat que es fa al dematí, privada, de classes de música, etc, que es fan de matins, però el nostre horari és de cada dia a la tarda, de mitja jornada. Val? I sí que els caps de setmana, a vegades hi ha els campionats d'escacs, etc, que això és... O activitat dels socis, no? Des de sopars fins a dinars, fins a activitats familiars dels socis, que també es fan en cap de setmana. Per nosaltres, a banda de que algú pugui venir a les nostres activitats, col·laborem amb diverses, també obertes a molta gent, des de la Vilapensa fins a a coses d'Òmnium o als centenaris que es fan cada any. Per tant, si algú ve a qualsevol de les nostres activitats i participa, jo penso que pot aprofitar el dia, no?, i quedar-se a Vilafranca. I nosaltres també hem fet moltes activitats, per exemple, de rutes del vi amb el museu, i per tant ens sembla que el Vinceum avui en dia és un lloc magnífic per poder visitar, a part que després tu te'n puguis anar a dinar o a sopar, però doncs aprofitar, no? És a dir, si vens a qualsevol activitat cultural nostre, doncs que després puguis acabar de complementar aquest coneixement del Penedès i de Vilafranca, perquè al fons també són els nostres orígens, és el vi, que la nostra entitat neix vinculada al vi, i per tant que pugueu marxar del Penedès coneguent millor el que és el vi i les cultures del vi, doncs és tot un plaer.